arriba en Marc Giró, el vostè primer, i avui tenim la Núria Travessa a les notícies. A la Núria, bon dia.
Hola, bon dia.
I l'Albert Bassas, bon dia. Hola, Albert. Bon dia. Els esports, tot vostre.
Doncs estem molt pendents de Brians 2, perquè ara sí, Dani Alves ha aconseguit el 1 milió d'euros que li calia per sortir-ne. Els diners ja estan consignats a l'Audiència de Barcelona i en qualsevol moment, per tant, l'exfutbolista pot sortir en llibertat sota fiança. En Josep Ferrer n'està pendent. I després de tot el cap de setmana pendents de Telegram, comprovant si funciona, avui resulta que el jutge Santiago Pedraz s'ha rectificat a ell mateix i renuncia a bloquejar l'aplicació. De moment, abans vol aclarir la denúncia de Mediaset, Antena 3 i Movistar Plus, que es queixen que la plataforma tolera el contingut pirata i vol mirar si té prou pes aquesta denúncia per prendre una decisió tan dràstica. En l'àmbit internacional, Rússia no dona per fet encara que els terroristes del Krokus City Hall de Moscou fossin d'estat islàmic, tot i que ells mateixos ho han admès i ho han fet també davant del tribunal, on van comparèixer ahir amb signes evidents de tortura. Aquí continuem de precampanya de cara a les eleccions del 12 de maig i encara falta saber els caps de llista de la CUP i el PP. Els copaires ja han escollit en una votació telemàtica entre Laia Estrada i Laura Vega, però encara no han anunciat la decisió. Els comuns, en canvi, han ratificat Jéssica Albiach, que no tenia competència, i Ciutadans ha anunciat aquest migdia que Carlos Carrizosa tampoc en tindrà, tot plegat quan el PSOE, per cert, nega de totes que estigui negociant amb Esquerra un referèndum, com ahir va assegurar la republicana Marta Rovira. I parlarem també de moltes altres qüestions, com d'un operatiu dels Mossos i la Guàrdia Civil que ha servit per desmantellar un grup de narcos que actuava a Tarragona i que falsificava bitllets de 500 per comprar la droga a altres grups de narcotraficants. Tot això i més d'aquí a una hora.
I en temps dels esports, tornarem a parlar de Luis Rubiales, l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, que segons publica avui a l'Espanyol, va cobrar comissions il·legals de l'empresa que va executar part de les obres de la Cartuja de Sevilla,
no,
que es va adequar per poder acollir els partits d'Espanya. A més, i segons el Confidencial també, existeix un lligam entre Rubiales i Coldo García, l'exassessor de José Luis Ábalos, que li hauria demanat a Rubiales que comprés una plaça a la segona B pel seu soci i president del Zamora, Víctor de Aldama, que alhora és un dels cervells de la trama de compravenda de
Mascarenhas. Carai!
També farem la ressaca de la victòria ahir del Barça femení en el clàssic contra el Madrid, que sentencia ja la Lliga a favor de les Blaugrana. Parlarem de la Copa d'Espanya de Futbol Sala, que també va guanyar el Barça en una final emocionantíssima contra
tot
el Porto.
Tot aquest soroll que esteu sentint de Ramó, no és que estiguem preparant un passo de Setmana Santa que estiguem posant nassarenos sota un passo de Setmana Santa, sinó que estem assaient els nostres convidats, No són perfectes, escolti, no són perfectes.
I ho remotarem amb altres noms propis.
Bueno, jo sí que soc perfecte, però ells no són perfectes.
El cap de setmana esportiu, principalment sobre rodes, com Tadej Pogacar a la Volta, Jorge Martín a MotoGP o Carlos Sainz a la Fórmula 1.
Escolta, i el temps què?
Doncs mira, aquesta hora els ruixats afecten sobretot punts de la costa i del prelitoral de Barcelona, el Pirineu de Lleida i les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda aniran a més i sobretot al vespre s'estendran per qualsevol comarca. Això farà que les temperatures quedin més frenades que els últims dies, amb un ambient que serà més fresc. Demà començarem el dia amb pluja, que ràpidament quedarà concentrada al nord. Dimecres s'obrirà més clarianes, dijous i divendres alguns ruixats a Ponent i al Pirineu amb temperatures més altes.
M'acaben de... És que m'ha posat el... aquests micros d'aquí RAC1 de vegada, suposo que tota la ràdio deu passar, però aquest feia olor particularment de persona humana,
de la competència,
però de persona humana. Vaig a posar-me més, espera't.
No, para, és que és un esprai d'alcohol, a més.
Sí, és alcohol,
és un esprai d'alcohol.
Me l'han tirat a la cara, bàsicament.
I el Joel Fortuny, però aquest esprai també, si ve aquí un mosquit, una mosca o una cosa, i després de la violació també, tu pots el mosso amb això, i no et viola ni quisqui. Bueno, hem posat aquest esprai de 70% alcohol. Què portarà, quin serà el 30% restant?
Jo me l'emporto de
fer. Vaig a olorar el 30%, vaig a olorar profundament, perquè aquest 30% porta 70% alcohol. Quin serà el 30%? Vaig a olorar, però és que no sigui alguna cosa interessant.
Ui, no col·loca. No,
col·loca o no col·loca, tu? A veure, Neus Cáceres, tu com a especialista en col·locació. Ai, escolta, Neu. Bueno, escolta, Neu, et dic una cosa, Núria Travessa. Moltíssimes gràcies per informar-nos també. I tu també per informar-nos també, com et deies.
Gràcies, home, Albert
Bassas. Albert Bassas, un aplaudiment. Vinga, endavant. Perquè amb la seva del Xavier Recolans ja havia oblidat de tu, ja. Mare de Déu. A tope total. Neus, com estàs, per cert? Abans de començar la sintonia. Però tu et van fer una cosa de radioactiva, no?
Mira que et dona morbazo, això de la radioactiva.
Bueno, a mi em dona morbazo bastantes coses. Però què va dir?
No, molt bé, perfecte. Visca la Seguretat Social.
Home, visca, un aplaudiment per la seguretat social i s'ha de pagar els impostos religiosament. Però estic totalment d'acord amb tu. Jo ja et dic, jo tinc un oncle que va al Clini, perquè viu davant, i cada vegada que creu al carrer diu, ui, em sap que em trobo una mica de ventre, i l'agafen, i efectivament és sempre una cosa de cor, no sé quant, és un càncer, no sé
quina sort,
sí, que ell és una aficionada al costat del meu oncle. Et vull dir una cosa... No, que no es poden fer bromes ara de Kate Middleton, ja, no? Bueno, és que, escolta, ja n'hi ha prou.
No, no en vam fer cap, nosaltres.
Nosaltres no en vam fer cap. Hem estat, nosaltres, com que no vam fer cap broma de Kate Middleton perquè ens ho vèiem a venir...
Ja vèiem que allò... que passava alguna cosa.
Home, que passava alguna cosa tipus càncer, claríssimament. O sigui, era claríssim. Doncs ara començarem a fer broma de Kate Middleton, perquè, clar, és que pitjor ho vam poder fer. Escolta, uns i altres, què t'anava a dir? Llavors tu et vam fer la cosa radioactiva, et vas prendre la pastilla radioactiva, què vas notar?
Res. En sèrio. Anava preparada per lo pitjor.
Ja t'entenc.
I per això dic que el meu ha sigut...
Vols una mica de 70% d'alcohol?
No, perquè jo ja estic, diguem-ne, radioactiva.
I de l'alcohol com ho deixes? Perquè tu has deixat avui l'alcohol.
Ui, l'alcohol, magnífic. Mira, precisament ahir amb la Carme em va... La dona que ha fet la música de l'obra de teatre.
Sí, la dona que ha fet la música de teatre. Que ara parlem d'una obra de teatre, encara no em costa el programa, però si pots anar ràpid...
I vam estar parlant ahir... de la meravellosa cosa que és deixar de veure.
Ah, sí. Avui és el Bob Pop ha vingut al Basté, que ha fet un llibre que es diu Les Greques.
Ah, sí.
Que també ha deixat no m'ha quedat clar si ho ha deixat
o no. No estem entenent res de què esteu parlant.
Pues tia, serà tu, que no entens res. Mira, posa'm la sintonia.
Vostè primer. A RAC 1 amb Marc Giró.
Home, i amb en Joel Fortuny, avui en lloc d'Ernest Ferrer, que és... També vostès facin comptes, és l'únic que té vacances de Setmana Santa.
Tota la setmana.
Tota la Setmana Santa. Que jo crec que no li toquen, però les demana i les hi dona, però total de no veure'l aquí a Recull, li donen tota la puta Setmana Santa, o sigui, de dret, perquè no el volem veure ni en pintura. Tenim el Javi Moreno, un aplaudiment per ell, bravo. Esther Romagosa, què tal estàs?
Bon dia, molt bé.
Ens acompanya també avui el senyor Joan Santacana, arqueòleg i investigador museogràfic. Ens parles de Hitler i art, Adolf Hitler i art.
Això mateix.
Mare de Déu, senyor,
I més coses.
I més coses, no? Menudo ets tu. Després també tenim a la Carme Cané, dramaturga i directora de teatre, que has fet una obra que va de la República, independentisme, marihuana i ràdio clandestina. Podríem vendre-ho així?
Podríem vendre-ho així.
Si no me jodes, és clar que ho hem de vendre així.
Sí. És total,
que és cruixant, això. Que això la portes tu, Neus?
Sí.
Tenim la Neus Càceres, la radioactiva, superradioactiva.
Radioactiva.
Neus Càceres, amb tots vostès, abans repassada esportiva, amb Mireia Giró, bravo.
Han jugat partits de futbol de primera perquè hi havia una aturada de les seleccions i s'han jugat uns partits amistosos entre països.
En sèrio?
Que també dius, calia, o sigui, una setmana aturada, no es poden estar quiets. Se han de muntar uns partits amistosos, que a més es poden lesionar.
Però també dic una cosa, tota aquesta gent
Pesadíssim,
però una cosa, tots aquests que juguen a futbol, si no, o sigui, si no juguen, és que jo prefereixo que estiguin controlats dintre d'un camp de futbol tots jugats, a fora, a saber fent què? Saps què ho dic? No,
sí, però bueno, molt pesat igualment. Llavors jo vinc a fer una reflexió de Setmana Santa, perquè
he vist
que l'esport és la nova penitència que substitueix la religiosa, no? Si no heu fet penitència, esteu fent tard, és uns dropos i uns pecadors, perquè no sé si ho sabíeu, o potser ho feu veure que no ho sabíeu, però la Quaresma és el període que va des del dimecres de cendra fins dijous sant, que és quan s'havia de fer dejuni i abstinència, o sigui que us queden dos dies i mig.
De dejuni?
Sí, d'abstinència i tot això, que no ho heu fet, oi?
Però abstinència en tots els sentits o només de menjar?
Tots els sentits, home, de reflexió.
Però, per
i
exemple...
fer una mica d'autoreflexió, bueno, digues que...
Però vull dir, abstinència és també sexual, o sigui, de relacions sexuals, no, la carn... La carn de cap tipus.
De cap tipus.
Ni de cap manera ni en cap format.
Però també és un període d'austeritat.
Però més austeritat, si nosaltres som de la classe obrera. És que no ens poden demanar ja més austeritat, t'ho dic de veritat. O sigui, nosaltres, que, de què? No?
Però el cas és que fer com aquesta autoreflexió...
Bueno, jo no, perquè jo soc ric, però vull dir que la gent no li podem demanar més normal. Austeritat. Jo els dic als meus amics rics, no les podem pedir més austeritat a aquesta gent.
Gràcies, Marc, gràcies.
O sea, res. Sí. No els dic,
austeritat no, però creixement personal, no? Creixement espiritual. I això ho veiem innecessari i ridícul, però matar-se al gimnàs o en bicicleta o fent qualsevol esport, doncs això em sembla fantàstic. I un exemple de gent que ha passat la Quaresma com s'ha de fer seria en Carlos Sainz, que ahir va aconseguir el Premi d'Austràlia a Fórmula 1, tot i que fa 15 dies era al llit d'un hospital recuperant-se d'apendicitis. Sí, que la travessa de 40 dies de Jesús pel desert no té cap mèrit comparat amb això.
Què te l'ha dit? Jo l'apendicitis recordo perfectament. L'heu passat algú l'apendicitis?
No,
jo no sabia si era apendicitis. Me la van tardar a trobar perquè pensava que era ressaca. O sigui, tu em pensava que tenia ressaca. Dic, una ressaca fatal.
I peritonitis directe.
I jo pensava, per favor, en aquella bevia whisky. I resulta que tenia una ressaca descomunal. I clar, allà, apendicitis.
Però la recuperació, que haguessis guanyat el Premi Fórmula 1 d'Austràlia?
Jo sí. Però ja l'hagués guanyat amb apendicitis. És que em sembla que el Carlos Sainz no té cap mèrit, perquè la cosa és que hagués tingut apendicitis, amb l'apendicitis sortint-li per la boca, guanyar això. És que, clar, els mascles... És que el del mascle ja no és el que era, perdó que t'ho dic.
Ha perdut
moltíssim el del mascle, perquè abans un mascle t'agafava... Me cago, tengo l'apendicitis, però amb l'apendicitis a la mà, saps? Amb l'apendicitis a la mà...
Se'l treia ell mateix mentre conduïa un cotxe, es tallava i se'l
treia. No, déjame, que voy a operar yo mismo.
Amb una mica de whisky, no? Es posava whisky a la ferida.
Què és, cotxe o moto?
Cotxe.
Però amb la cosa de la cotxe, no, el copilot d'arriba, hòstia, és el copilot, que no em toques l'apendicitis, que me l'arranco jo.
Però que a Fórmula 1 no hi ha copilot.
Ah, no? Però vaya merda de l'esport, però vaya avorrit, no? I que parlen sols.
Sí, mira, anar donant voltes.
Els
hi parlen molt per l'orellera.
A veure,
és que
en tenen, sí, per l'orellera.
Un altre que ha fet penitència esportiva és Jasmine Paris, que és la primera dona en acabar...
Això, perdona, explica-ho bé, perquè és...
És molt heavy.
Molt fort. Jasmine Paris.
La primera dona a acabar la Berkeley Marathon 1 minut i 39 segons abans de les 60 hores límit que et posen, val? 60 hores corrent. Si mireu fotos de la Jasmine en acabar la cursa, doncs realment sembla Jesús fent el viacrisis o Mel Gibson.
Jesús, ets un aficionat. O sigui...
Perquè està estirada que no pot més.
Sí, sí.
La Barclay és
que no una... Sigui la, que no sigui l'avinguda, això dels jugos que estaven esperant a Jesús, que no sigui Jasmine Paris, eh? Vaig a dir una cosa.
Jo
perquè
sí,
vaya tela marina de jefaza.
La marató aquesta és una de les ultramaratons més dures del món. Mm. Són 160 quilòmetres pel Parc Nacional de Frozen Heat a Tennessee. El típic parc, parc nacional.
Sí.
Només 5 participants van acabar-la en aquesta edició.
Quants n'hi havia de participants?
20.
Ah,
sí, i el guanyador va completar-la en 58 hores, 44 minuts
i 5
hores.
Estàs parlant en sèrio?
Sí, sí, a més no els donen menjar, no sé. Una cosa que jo no entenc ben bé. Què passa? Això és una matada, no? I se n'han de tenir, evidentment, moltes ganes per participar-hi o ser molt estricte amb un mateix, no? I dir, ostres, sóc una pecadora, he d'aixugar els meus pecats.
Però
si no,
sí.
No m'ho explico.
Sí, 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 és que si no m'ho explico.
Com es pot sotmetre això, no? A més, és una cursa molt surrealista perquè rememora la fugida d'una presó de James Earl Ray, l'assassí de Martin Luther King. I a més, reparteixen uns llibres pel recorregut als quals has d'arrencar una pàgina per demostrar que has passat per allí.
Com?
Sí, a sobre de córrer.
A sobre de córrer,
has d'anar buscant uns llibres.
Però bueno.
Sí.
I però després... la cursa... Són 60 hores, són les 60 hores que va estar...
160 quilòmetres.
60 quilòmetres.
Emulant aquesta fugida...
Del que va matar a Martin Luther King.
Sí, que es va escapar d'una
presó. Que a sobre es va escapar.
D'una presó que hi havia
perdut. 3 dies corrent.
I estàs 3 dies corrent, emulant, i fent el recorregut que va fer aquest assassí.
Sí, sí, una cosa una mica rara.
Això qui ho munta, el Cucu Exclam.
Qui ho munta, això?
I a més, perquè t'escollin, has d'escriure com un assaig.
Com? Perquè t'escollin?
Perquè t'escollin.
Per apuntar-te?
Tu vas a la Marató a Barcelona, t'apuntes.
Bueno, jo això, perdona. És que ara m'he vist jo apuntar-me a la Marató a Barcelona i el dia que faci això, per favor, truqueu a un psiquiàtric, però dels d'abans. Perquè això no passarà. Però bueno, sí, i t'apuntes i pagues. I la cursa RAC, diríem, no, també?
Clar,
la cursa RAC.
T'apuntes i sí, és igual, et donen el dorsal i tal.
I et donen també una bossa amb una bosseta amb uns cacauets de Fit Rabbit, una ampolla de no sé què, una pegatina del RAC, un puf, buf.
Exacte.
Com es diu això del coll?
Buf, buf, buf.
També s'hauria de parlar un dia
adhesiu,
del buf.
També es diu un adhesiu.
Un adhesiu. Pegatina no es diu, l'adhesiu adhesiu, no? Ha canviat això també. Joder.
Però això, llavors, aquí no, aquí has d'escriure un text literari, diguem, un assaig, explicant per què
no
vols fer-la, vols fer-la aquesta cursa. I a més, l'organitzador, si allò comença, ningú t'avisa a quina hora, tu has d'estar per allà atent.
Com?
Has d'estar atent per allà perquè no se sap quan comença exactament.
Però el parc aquest de tenis, sí. Però això és, però com, així pol·lulant.
No ho sé. Sona com una sirena una hora abans, et diuen al lloc. I llavors l'organitzador, la cursa comença quan l'organitzador li dona la gana, quan s'encén una cigarreta.
No m'ho crec.
Però
i després, vinga, va, a córrer. I
a
aquesta
córrer.
Tia, que té 40 anys, a més, l'acabada.
L'acabada, bueno, Jasmine Paris... Bueno, és una torrada total.
Jo també, he fet la quaresma esportiva aquests dies. L'estic
tu
fent
també?
Encara. Sí, perquè he fet com 10 quilòmetres diaris corrent darrere el meu fill muntat en bicicleta. Ai, sí, perquè això, acaba d'aprendre a anar en bici sense en pedals, vull dir. I està que no caga amb la bici i haig de vigilar que no es mati. Llavors jo vaig corrent darrere.
Darrere. Sí, un dia et vaig veure, perquè estava jo a casa de la meva mare, que t'arruto, que és la teva, i estàvem totes veient-te des de la finestra i dic, aquesta senyora, quin tipus d'esport fa? Llavors vam veure el nen aquest teu flatxat amb una bicicleta, que jo crec que li va tres talles. Però aquest nen, que li, perquè a casa nostra no hem estat mai esportistes, però aquest nen d'on ha sortit?
Bueno, escolta
una cosa.
Veure. Jo crec que és un...
És una revelació, és una estima, és Harry Potter. Una cosa, però quina edat té? 4?
3.
3, però els nens de 3 anys ja van sense rodetes abans. Perquè jo vaig anar amb rodeta fins als 15. Perdoni.
Clar, perquè és passar de la bici sense pedals, que van amb els peus frenant.
Sí, que és un rotllo.
Sense frens.
Ja, ah, sí?
A directament una bici amb pedals sense rodetes.
I amb frens?
I llavors ja vas molt més ràpid, perquè ja saps com va l'equilibri i tot això.
Estan equilibrats, i els nens, vols dir que el nen del futur,
bé,
està ja equilibrat.
El meu fill és molt intel·ligent, oba, i molt hàbil.
Home, jo trobo que el nen aquest l'hauria d'estudiar a la NASA, perquè un nen de 3 anys en bicicleta, jo no l'he vist mai. A la, tu, els teus fills quan...
No recordo ara, no recordo l'edat. No,
però nosaltres als 7 anys o 8.
Nosaltres vam uns talats amb grans bronques, ningú, el nostre pare fotent-nos unes bronques, l'altre també va haver d'aparèixer allà un relator de la ONU perquè no anàvem amb bici, les rodetes, no sé què, unes hòsties com pans, unes garrinxades... Tu quan vas aprendre a anar amb bici?
Jo de seguida.
Però què és, de seguida?
De seguida, doncs jo què sé, als 4, 5 anys...
Però què és, per bullera? Que has d'estar tirant el pisto que les bulleres saben anar amb bici abans que les altres, o què passa?
Jo portava les rodes que eren de decoració, perquè estaven totes aixecades...
Ja. Però tu no ho sabies.
Jo no ho sabia.
Ah, això és un altre tema.
I anaves sense rodes, sense saber-ho.
Santa Cana, tu que ets l'arqueòleg.
Encara vaig en rodetes.
Encara vaig en rodetes, no? És que la rodeta... No, jo crec que no l'hauríem hagut davant d'una mai.
No, i treta. Vaig en rodeta.
Carme, tu?
Ui. Jo anava amb una BH que pesava...
3 quilos. Que abans pesaven molt les bicicletes.
Ui. Això sí, es podia plegar, però...
Ah, mira, com una, era com una Brompton.
Es podia plegar aquella època, carai.
Sí, era molt moderna.
Però quina edat tenies? No com el meu nebot, perquè el nebot és un geni, clar, és clarament, és un superdotat de la bicicleta. Tu quina edat tenies?
Pues 6.
Sí, es veu? Que la gent no, que no, que la gent, que no. A veure, que truqui, si el teu fill o filla... ha anat en bicicleta i té 3 anys, te'n donaràs un regal. I si no, estarà constatat que el nostre nebot i el teu fill concretament és una persona superdotada. Filla, jo
i la roda de 16, eh?
9024, i la roda què?
És de 16, vull dir que és molt...
No, la roda aquella no.
9024777.
Sí. Exactament, això deia jo. Tenim algun regal, alguna tonateca o alguna cosa?
Avui no.
Avui però no, podem, però ja ens inventarem
alguna cosa. Però podem fer un lot de llibres meravellosos.
Un lot de llibres meravellós, que ara ve Sant Jordi i segur que tal. Bueno, a veure, més, un al més.
Estic fent també la marató de conciliació, que no dura 50 hores, sinó 14 anys, o potser més. No sé.
Més.
I el premi que obtens és una medalla de mala mare i que la gent et digui, clar, fas mala cara, hauries de descansar.
Sí.
Gràcies, no hi havia pensat. O sigui, el millor consell que m'han donat mai, de veritat. Després, Tade Pogacar ha guanyat la Volta Ciclista Catalunya, que va finalitzar ahir a Barcelona, i dissabte va passar pel Berguedà. Sí, a part que els meus pares i els teus també van haver de llevar-se d'hora perquè anaven a Vilada i no es volien quedar atrapats.
Això nosaltres ho diem perquè a casa meva som tantes que els nostres pares, a vegades ens ajuntem amb la germana i els 4, i els diem als meus pares, nosaltres som les vostres filles. Qui fan?
Qui?
Saps? Perquè de vegades, o sigui, perquè
no
per separat, ells sí que poden exercir la paternitat, però quan ens posem 2 o 3 o 4, tenen un lío que diuen, mare de Déu, però estan penedidíssims, no, els teus pares, d'haver tingut
de
tantes filles.
De vegades crec que no saben que en tenen.
No, de vegades fan com es dissimulen. Jo el meu pare, de vegades, una vegada el vaig veure pel carrer i feia així, saps que jo venia cap a recull, els veuen aquí a prop, papà, que això... I va girar, o sigui, m'ha fet la cobra de pare.
M'ha ignorat.
Dic, la que em faltava ara saludar aquest senyor. Totalment que l'ha fet a la cobra o no?
A mi,
però sí que soc
li
el
faig
favorit.
Jo.
Però si jo soc el favorit, imagina't tu que, pobre...
Ets... No, clar, a mi encara, des de que... Encara no m'han saludat.
Però és que tu t'han donat els seus cognoms? Jo crec que no, eh? O sigui, tu estàs encara estan pensant-se si te registra el registre de la propietat d'aquesta dels nens. Com es digui això. Espera, que tinc una trucada. Mercè, vostè primera.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Bon, escolta'm una cosa, Mercè. No tiris el pisto, eh? No tiris el pisto. Des d'on truques?
No. Des de Terrassa.
A quina edat vas... No sé, què he preguntat, jo?
A quina edat vas anar tu o un fill teu amb bicicleta sense rodetes?
Sí, això.
Jo no me'n recordo, però el meu fill petit, que es diu com el fill de la Mireia, tenen 3 anys.
Veus?
Ho veus?
Però té 3 anys.
Sí, perquè és això que diu ella, perquè van amb les bicis aquestes sense pedals,
ja,
que ja tenen l'equilibri agafat. Llavors, a poc que siguin intel·ligents, ho agafen de seguida.
Però qui és més intel·ligent, el fill de la meva germana o el teu?
Deuen ser més o menys igual, perquè...
No, però tu vols un lot de llibres o no?
Sí, home, clar.
Llavors,
clar,
quin és el més intel·ligent, el fill de la meva germana o el teu?
Mireia, el de la
Mireia. Acabes de guanyar un lot de llibres, sí senyora.
Ho ha dit ella,
sense cap llibre. Mercè, moltíssimes gràcies. D'on truques aquest de Dingues?
Truco de Terrassa i soc mestra.
Ole, tu, oi, les mestres, un aplaudiment també, perquè teniu més moral que l'Alcoiani.
Sí, vacances ara, que bé, que bé.
Ai, que bé, que bé. No, però que... Escudíssima. I poques vacances, sí, em sembla que té arribat els mestres. Escolta, bueno, una cosa, gràcies, bueno. Mercè, estimada. No pengis, perquè et tragarem un lot de llibres que cauràs de cul.
Perfecte, gràcies.
Fantàstic. Adéu. Gràcies, Mercè.
Doncs ho ha dit ella, que és més... Ho ha dit ella, és que a veure... Està claríssim. La volta al Berguedà va ser bastant surrealista, amb un tio vestit de dimoni entre el públic, un altre que portava una serra mecànica, que anava saludant així quan la gent anava passant, i també un mosso d'esquadra, que el tio es va posar davant de Pogacha, el líder
d'aquí?
Del guanyador.
Sí, sí.
És que s'escriu Pogacar, però es pronuncia així perquè ho he buscat.
Pogacha,
vale?
Sí. M'encanta.
Si vols dic Pogacar, que és el que tothom diu.
No, Pagatxa. Però... Pogatxa es diu.
Pues el mosso d'esquadra amb moto,
sí,
que anava controlant perquè que la gent no es fiqués a la carretera,
sí,
perquè
clar,
poguessin passar els ciclistes,
sí,
es va posar davant del ciclista.
Home, clar.
Del líder. I llavors el tio es va cabrejar i li va donar un...
El Pogatxa.
Clar.
Li diu, ja, per favor.
I surt d'aquí davant, ostres.
Ui, però això, compte que això et posen, et trinquen, eh? Tu no li pots dir res a un policia perquè hi ha un delicte.
No, home, ja, però és que el policia no estava fent la seva,
i què
la seva feina. Pues jo crec que el tio es va flipar, se li va anar a l'olla i va dir, ostres, vaig primer. I va voler
mascle.
Arribar primer.
La típica cosa del mascle, no?
Bueno, en fi, en lloc de fer la volta a Catalunya, aquest mosso va fer la volta al ridícul.
Escolta, i l'última, que és molt interessant,
sí,
hi ha un regatista olímpic que es diu Diego Botín.
Sí, que és net del banquer.
Ah, això sempre ajuda,
Sempre ajuda. Ha parlat a la revista Hola i ha dit el següent. Quan vaig pujar per primer cop a un vaixell, ja sabia que allò és el que volia fer a la vida. Llavors he entès moltes coses gràcies a aquesta reflexió, perquè jo el primer cop que vaig pujar un vaixell era una golondrina de Barcelona. Llavors, clar, sí, és que amb aquesta circumstància pues, no m'estranya que jo no sàpiga què vull fer amb la meva vida.
Encara n'hi ha, sí.
Ah, veritat,
llavors
veritat.
Aquesta reflexió m'ha fet enfonsar encara més en l'angoixa, doncs, de no saber si he triat el camí correcte,
sí,
per culpa de no haver pujat
un vaixell
com Déu mana
i com bueno, cal. Què t'anava a dir?
No, I crec que ens passa més d'un.
No, bueno, però jo ja et puc dir...
No hauríem d'estar aquí, hauríem d'estar als Jocs Olímpics.
Jo, com, de veritat, fa molts anys que som germans, però no t'ho volíem dir de forma tan directa. Però sí, segur que vas pel mal camí. O sigui, dir-te que no passa res. Però és una cosa de família. Bueno, escolta, però no sé si tenim una altra trucada. No tenim una altra trucada. Senyors i senyors, moltíssimes gràcies. Un aplaudiment per Mireia Giró. Amb tots vostès, Neus Càceres.
Hola,
què tal?
Bona.
Mira, vaig a fer una cosa, Neus, dóna'm el guió.
Vinga.
Perquè després amb el... És que Neus Càceres, si va amb el guió, se'ls llegeix?
Sí, estic...
L'està trencant, eh? L'està estripant.
Està pendent del guió.
L'únic que no se'n recorda del nom de...
Sí, però ja els hem memoritzat.
Dels actors.
És igual, bueno, no feu llista d'actors, eh? Allò que venen aquí la gent a promocionar una obra de teatre, estem 10 minuts... Espera, calla, que tenim una trucada, vinga, endavant. Núria, vostè primera, què tal estàs? Hola, un aplaudiment per tu, vinga. A veure, Núria, això de les bicicletes, què hi preguntàvem, Esther?
Sí, a quina edat vas anar tu amb bicicleta o el teu fill sense rodet?
Digues.
Va, jo t'explico la meva neta, amb 2 anys.
Sí.
Sí, home.
La bicicleta dels peus.
Dels peus, sí.
Estàvem a Roses, va agafar la directa el Dijous Sant i se'n va anar a parar al pantalà.
Què és el pantalà? Sona fatal, eh?
Allà a les barques, a Roses, allà al moll, va caure dintre l'aigua. Va caure. Ja veus tu, el meu marit tirant-se allà dins per treure-la.
Escolta una cosa.
Va agafar, nosaltres darrere, i sí, 2 anyets tenia el Dijous Sant. Que anava tan ràpid amb els peus,
clar.
Que es va desviar i se va anar per allà.
Escolta, perdona, i el teu marit es va tirar ell a salvar la seva neta,
sí.
I estàveu vosaltres al càrrec de la criatura, no?
Sí. Correcte.
I els pares on estaven?
Com ho vau explicar?
Com ho vau explicar? Ho vau explicar o és un secret?
Va sortir contenta, va sortir el meu marit, la va tirar de corrent,
sí.
Es va tirar l'aigua, l'únic que va tirar són les claus del cotxe, es va tirar, i llavors va hi havia gent per allà, tothom ens va vindre allà, ens va donar roba, ens va fer tot, però la nena feliç i contenta, i quan va arribar els seus pares li diu, vaig anar, he caigut a...
El primer que va dir, no? Això és típic dels nens de 2 anys. Entren els seus pares. He caigut a l'aigua del mar, m'he fet a punt de morir ofegar i tot, i a la cara i tal. I què? I eren... Tu ets la mare... Tu ets la mare de la mare o la mare del pare de la criatura? Perquè això podria...
La mare de la mare.
Per tant, aquí va...
Estàs més salvada, estàs més salvada.
Escolta, Mercè...
No era la sogra, no.
No era la sogra. Escolta, perdona, que no recordo el teu nom. Tu tinc el cap com un bombo.
Núria.
Núria, et vaig a dir una cosa. Acabes de guanyar un extraordinari lot de llibres de la pera. A tu no et pregunto qui és més llest, si el meu nebot o la teva neta...
neta?
Perquè jo crec que està clar, no? Que és clarament la teva neta, no? Que és una que vol fugir de l'heteropatriarcat, clarament. De tota hòstia. Clarament.
És una nana molt viva i, vull dir, bueno, sí, ja ho veus, no? Perquè el meu brindava darrere d'ella i va per desviar, ja.
No, quan hi ha una criatura, quan hi ha una criatura de 2-3 anys, 4 si m'agafes, amb bicicleta, sigui on sigui, darrere hi ha un adult... traient la llengua esbufegant.
A vegades es porten lligats i tot, també.
Sí. Sí, 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 sí. I de vegades els engavien també, que també s'anima.
Oh, oi, gran, stop!
Ara ja és gran i li diem, quan passa per allà davant, que és el Port de Roses,
Ah, bueno, això és clar, en Marca.
Passa per allà i li diem, sí, sí.
I aquí vas caure quan tenies 2 anys, la tia té 27 anys, no, la tia neta, i jo fot.
No, no.
Ah, bueno.
És joveneta.
Escolta, un aplaudiment, gràcies, Núria, de veritat t'ho dic, bona Pasqua. A veure, anem a parlar ara. Gràcies, moltíssimes gràcies. Anem a parlar de marihuana. Vinga, amb tots vostès, Neus Càceres.
De marihuana i de teatre. Avui em ve molt de gust presentar-vos a la Carme Cané.
Carme Cané, brava.
Visca la Carme Cané.
Carme Cané Ballart, dramaturga i directora de teatre. Sí, has treballat amb el Xavier Albertí, amb la Rosa Maria Sardà, entre d'altres.
Sí.
Què és més simpàtic? Qui dirigia millor? O sigui, qui et tracta millor, el Xavier Albertí o la Rosa Maria Sardà? A veure, vinga.
Home, tu eres íntima amb la Sardà. Ho veu fer tot menys
eficaç al llit.
Exacte.
Sí? Segur?
Al llit, sí. També.
Segur?
També, només per dormir.
Ah.
Sin sexe, no.
La trobes molt a faltar, la Rosa Maria? Sí,
sí. Home, i tant. Cada dia la trobo també a faltar. Però bueno, jo hi parlo cada dia encara i la tinc allà amb un templete.
Ah, sí, sí, a casa teva?
Sí. Sí, sí, carai, sí, noia. Sí, és l'únic templete que tinc, sóc molt descreguda, però...
Bueno, no, però és que jo em faré una cara, quan arribi a casa em faré un templete de Rosa Maria Sardà, sí, que és que efectivament... Sí.
Jo que voltava molt per ella, sempre li deia que feia aquest efecte santa, i és que la gent la volia tocar.
Sí,
no?
Sí,
pel...
sí, sí,
sí.
Que fort.
Que la puede tocar el niño, sempre deia, que la puede tocar el niño.
No. Bueno, escolta...
Doncs mira, doncs ahir vaig tenir la gran sort d'anar a veure aquesta obra de teatre que es diu Cannabis FM.
Cannabis FM.
Cannabis, exacte. FM.
Molt bé.
Que, la veritat, diumenge a les 7 de la tarda, que et facin petar de riure, té molt de mèrit.
Sí.
I m'ho vaig passar molt bé, i és... jo, ara parlant seriosament, ahir vaig veure que realment és tan injust amb la precarietat que es mouen tants actors i actrius, que és una feina, bueno, que era el 18% només que podien sobreviure. Que
de l'estudi que van presentar, sí. Em sembla que si ara no, sí, recordo... Sí.
Vale, Neus, perdona, però... Carme, tu trobes que ara dilluns ens has de fotre el rotllo patatero de la precarietat del teatre i aquesta senyora que ha de fer la promoció del seu teatre,
per això,
hem de dir
per això
que és de la classe obrera, que és porba, que és precària, que està a punt de morir de gana.
Però
no,
que les
home,
coses més interessants, sí, en realitat passen, vale, en petit format.
En petit format.
I aquesta obra crec que, vale, és una bona mostra d'ell, d'això. M'ho vaig passar molt bé, vaig riure molt. I
de què va?
Ara.
I de què va? Doncs, Carme,
no, que ho expliqui ella.
Explica tu.
Doncs mira, va de la història de dues germanes, que de fet són tres germans, dos noies, dos senyores i un senyor.
Sí.
I el germà que els envia, bueno, que els encoloma una feina, que és que han de tirar endavant una ràdio clandestina que té ell amb una colla de CDRs, no? Que ell se n'ha d'anar, no sabem ben bé.
Amb una colla de CDRs, no sabem per què, Déu meu.
Sí, i llavors, bueno, elles sí, agafen aquest rol i agafen la ràdio, però no se n'acaben sortint.
Són unes senyores...
voltant a la seixantena. Sí,
voltant a la seixantena.
Exacte. I això, i allò de la ràdio, diguéssim, que les soflames i tot això no els acaba de funcionar i no acaben... I descobreixen que molt a prop hi ha un camp de marihuana.
Sí.
I a partir d'aquí ja la cosa s'embolica cada vegada més.
Però no entenc la relació de dues senyors de 60 anys que un germà seu els deixa una, un CDR, els deixa una ràdio clandestina.
Exacte.
On suposo que s'emeten missatges independentistes que no acaben de funcionar pel que jo veig, entre altres coses. Quines altres coses?
Bueno, parlen de filosofia, de medicina,
poemes,
mala Déu. Sí. I llavors quina relació hi ha entre la ràdio i, el, i la... Ho dic perquè a veure si estem fent el ridícul nosaltres, bueno, perquè jo aquí no veig camp de marihuana per enlloc, diguéssim.
Bueno,
i,
bueno, però financien el projecte amb marihuana.
O sigui, a partir de que troben la marihuana, es donen compte que on te faran calés per poder fer una república catalana.
És
a través del gran negoci de Catalunya avui en dia, que és el de la marihuana. Sí, jo.
Cert, és cert.
Jo crec que no es mouen mai com... més
milions. No hi ha russos per això, no? Llavors...
Ah, sí?
Sí que hi ha russos? També hi ha russos?
També hi ha russos.
És que
els russos estan per tot arreu.
Per tot arreu.
Tot el que sigui, tot el que sigui, sí. Una cosa, com t'has documentat?
Pues, sent un indepe que s'ha menjat cadenes, ha anat a la presó a menjar allà fora al Puig de les Basses, que s'ho ha cregut,
tu.
Que ja ha sigut jo. I vull dir que jo el primer que faig és riure'm de mi mateixa i tot el procés aquest que vam estar, de totes les ximpleries que vam arribar a fer, de lo que ens vam deixar arribar a enganyar, i ara tenia ganes de riure'm de tot això. I, bueno, i a partir d'aquí va ser quan...
En quin moment va ser capaç de transformar aquest sentiment de decepció en humor?
Del de decepció en humor jo crec que bastant ràpid. Del de decepció a cabreig encara em dura. Però... No sé. Va ser un dia que... Vull dir que jo no ho pensava escriure, no era gens la meva idea, però teníem que fer una altra cosa de la companyia, teníem una data d'estrena i al final el que havíem de fer no ho vam poder fer.
Què era el que havia de fer? Perquè...
Volíem, bueno, fer uns textos del Dubillard, i però després no ens acabava de funcionar, bueno,
i vas
dir
marihuana...
Cannabis FM.
Sí, i vam dir, bueno, ja, o sigui, ens queden 4 mesos per estrenar, o ho fem, i vaig dir, doncs ja escric jo una cosa.
I quan vas trigar a escriure?
Una tarda.
Sí, doncs, bueno, és que vam començar a assajar, que jo tenia escrites 4 pàgines de l'obra. I llavors cada vegada que venien a assajar els anava escrivint, bueno, anava...
Avançant...
Sí, vull dir que la vaig començar a escriure sense saber ni com s'acabaria, ni... O sigui, sabia
I
això, no? Independència, ràdio, marihuana. I a partir d'aquí...
Tu tenies aquestes tres... Independència, ràdio, marihuana.
Aquestes tres potes perquè a mi em semblaven interessants per explicar la Catalunya d'avui.
I llavors tu trobes que ara hi ha eleccions, diguéssim.
Sí.
El finançament del nou procés, com dir-ho això.
Jo li dic que deixo obert el text i l'argument, perquè espera't que encara et poden donar més idees per la comèdia.
Home, bueno, sí, la veritat és que un munt de coses que nosaltres, que jo vaig anar escrivint...
Estan passant.
Han anat a passar.
Per exemple?
Per exemple, que hi ha un tros de la sintonia...
Sí.
Que explica, doncs, bueno, que el programa es diu La nit dels ignorats. I llavors, la sintonia, que és una copa, hi ha un moment que ho explica, diu, hem d'anar, és la nit dels ignorats, aneu a dormir, que heu d'anar a votar. Ens la vam inventar just el dia abans que l'aragonès
convoca
les eleccions.
Veus?
Crudar els russos, igual. Nosaltres ja teníem els russos allà. I llavors també és que...
Apareixen russos també a la teva obra,
sí, sí,
eh?
Sí, apareixen
i apareix russos, amnistia i retorn d'expresidents?
També. Tot.
I tu ara,
és una embolica que fa fort.
És una embolica fort. Sí. Però tu ara, per exemple, que has estat independentista...
Sí.
Has estat, ho ets encara o no?
Sí, esclar.
Sí.
I el... Jo ho era d'abans.
Ah, ja ho era d'abans.
Sí, i vaig néixer independentista.
Tu vas néixer independentista.
Sí.
I llavors, com enfrontes aquestes noves eleccions, per exemple? Perquè, és clar.
Amb molta mandra. Amb molta mandra, bàsicament.
Això em sorprèn molt dels independentistes, eh?
Sí.
Que teniu mandra, que tens mandra tu ara, en sèrio.
Sí.
Després de tot el lío, de tot l'embolic, ara direu...
O sigui, el que em fan mandra són ells, saps què vull dir?
Però ells qui són?
O sigui, jo tinc gana de tots aquests que es presenten.
Ja t'entenc. Ni la Ponsatí, per exemple, que es veu que...
Bueno, mira, aquesta...
L'has de convidar a l'obra.
Encara...
L'has de convidar a l'obra, que li agradarà.
Ara com ara, vull dir, ja veurem, no? Però penso que dintre de tot és l'únic una mica salvable. Ara, tot l'altre, sincerament.
Ni Salvador Illa?
Per què?
Bueno, perquè us animaria una mica, no?
Sí, no sé.
No trobes que funcioneu sempre quan hi ha un bon lío al davant?
No, i el que trobo és que no funcionem gaire, bàsicament.
Tu et va, els independentistes...
Sí, trobo que sí. Tenim un problema de mediocritat a primeres files, jo crec, l'independentisme. Sí.
Ja t'entenc.
És que bé.
Però, i tu, quan va passar tot això el 17 d'octubre, tu vas creure tot perfectíssimament? Perquè jo estava a Madrid i ho veia tot molt agafat pels pèls, eh? Sí. Des de fora es veia tot molt agafat pels pèls. Però
no... La veritat és que sí, perquè primer que m'ho passava molt bé. Saps què vull dir?
Ja t'entenc.
Sí,
la calçotada, agafant de les mans, agafant una bandera, ja t'entenc.
Sí, tot i que no tinc cap samarreta de l'ANC, de totes les manifestacions, això és veritat. Però sí, vaig trobar que era un moment que estàvem tots allà super eufòrics, molt enganxats, i he de dir que l'únic que em deia Cané, que t'estava enredant, era la Cerdà. Perquè jo vivia a casa seva en aquell moment i em veia fent els bocates d'allà, per emportar-me a portar...
Com és que vivies a casa de Cerdà?
Bueno, perquè érem supercol·legues i vaig estar molt de temps. I bueno, quan ella va estar malalta vaig anar per donar-li un cop de mà, després vaig ser jo que vaig tenir un càncer i ella em va cuidar.
Carai, noia.
I bueno, total, que és que teníem una amistat molt, molt...
Ella va tornar a la Creu de Sant Jordi.
Ella va tornar a la Creu de Sant Jordi, sí.
Ella estava molt caprejada amb això. Tampoc la van tractar... Sí. Alguns no la van tractar molt bé, la Cerdà, per expressar-se lliurement.
No. Bueno, vull dir que ella i jo érem l'única cosa que realment...
I ella què et deia tot això?
Em deia... Em sap greu perquè et veig així. Diu, però és que t'estan enredant. És l'única vegada que veig que t'enreden. Diu, però aquesta vegada t'estan enredant. I jo deia, no pateixis, perquè si no ho fan ells, ja ho farem nosaltres. Que som el poble, que ara no els hi deixarem parar. I deia, aquest en Junqueras. I deia, el farem fora, en Junqueras, no pateixis.
Ara l'ideal, bueno, qui seria? Tu, per exemple, qui trobes que podria ser un bon president o presidenta de la Generalitat per ser independentista? I després una altra cosa et vull preguntar.
Bueno, jo tot el que hi ha a la Ponsatí, penso que almenys que tinguem una tia, tu, d'entrada ja... Crec que guanyaríem.
Sí, ja, però...
Ja ens convindria. Ara no tinc ni idea
molta
del
boqueta,
que diu, ni del que diu, ni del que explica, perquè encara no me'ls he pas ni escoltat ni mirat. Perquè...
Però tu trobes que ara això de la independència, o sigui, amb el que portem a sobre, s'estan al mateix punt o no s'està... Saps què vull venir a dir?
Ah, no, segur que no.
Sí, que potser s'ha de fer una altra, hi ha una altra estratègia.
Sí, la meva gran sorpresa és que ara tot això torni a estar... en auge. Vull dir que jo quan vaig començar a escriure fa 4 mesos ningú en tornava a parlar, i ara de cop i volta doncs hi ha hagut aquí un rebombori i lo d'amnistia i tot això, clar, encara no...
O sigui, és que els artistes teniu l'antena col·locada.
Exacte. En aquest cas hem sigut l'oracle.
L'oracle.
Tot allò que hem dit que passaria...
I per què no et presentes tu? Ara estan fent llistes, tots.
No. Quina mandra.
És que, clar, és una altra cosa, matxes. És que vosaltres sou independentistes, però llavors us fa mandra, però jo què sé què vols que et digui, clar. No,
jo em dedico a fer el que em dedico.
Ah, val.
Saps què vull dir?
Bueno, a tu t'agrada, no?
Jo ja faig feina. Vols,
t'agrada molt.
Què tal la precarietat dels actors i les actrius?
És indignant.
És que, vaja, rotllos, has estat a punt de pagar-los. Hola, què tal? Tenim aquí una convidada per parlar de marihuana i independentisme i vols explicar com ho passaven de malament els nens a Manchester.
Era una manera per fer crida que la gent vagi al teatre. Era la manera...
Que teniu temps fins al dia 31 de març d'anar al Teatre de la Gleva de Barcelona a veure Cannabis FM.
Un aplaudiment, moltíssimes gràcies.
I si no sou indepes, també.
També. Carme Cané, dramaturga i directora de teatre, moltíssimes gràcies. Al Teatre de la Gleva, allà ens veurem. Una mica de publicitat i tornem immediatament. Bravo, aneu.
Vostè primer, amb Marc Giró. El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Per assegurar-te que podràs votar, ja pots consultar les llistes del cens i comprovar que hi estàs inscrit correctament. Ho pots fer a INE.es, trucant al 900-343-232, a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral en tot moment, i al teu ajuntament o consulat entre el 25 de març i l'1 d'abril, període en què hi podràs fer rectificacions. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Un viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des d'atrezzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies. Entrades a harrypoterexhibition.com.
Saps que per fer una rajola de xocolata calen 1.700 litres d'aigua? I que només el 2,5% de l'aigua del planeta és dolça? I que en una dutxa normal cauen 18 litres per minut? Vine a Aigua, una exposició sense filtre, i descobriràs 1.000 formes d'estalviar aigua.
Cada gota compta, cada gest compta. Museu de Ciències Naturals de Barcelona, part del Fòrum.
Quisarte tiretges o jalpe non tocó o radiador, sae chapa.
Amb l'assegurança de cotxe de Línia Directa no només t'estalvies uns bons calés, sinó que a més pots escollir el taller que vulguis aquí o a les Ries Baixes. I si tries un taller col·laborador, també tens cotxe de substitució garantit, servei de recollida i lliurament. Canvia-t'hi ara i te baixem el preu de l'assegurança de cotxe sí o sí. Vine a directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Mira, a veure, una cosa, un minut perquè faltin 20 minuts per... etcètera.
Escolta, per les dues de migdia.
És el RAC1, vostè primer, etcètera. Bueno, llavors, a veure, jo el que vull dir, que és l'única cosa que jo vull dir aquesta setmana, de veritat,
o
sigui, tot el demés, perdona Carme, perdona Joan, que ara farem la teva entrevista, no m'interessa res ni ningú, més que l'exposició que estan fent ara a la Fundació Tàpies de Chiharu Shihota, es titula Cadascú un univers... Volia fer el tema i que vingués la Imma Prieto, que és la directora, em sembla, de la Tàpia, però no ho sé, segur, que a més comissaria aquesta. Però no, no li diré que vingui, perquè no s'ha d'explicar res d'aquesta exposició. I vagin vostès, Chiharu Shihota, Cadascú un univers. Les criatures, les persones grans, tot quisqui. Aneu-hi, perquè és una preciositat, crec jo. Dius, jo també necessito que la gent hi vagi, perquè a veure si... Hi havia molta gent, el dia que vaig anar jo, diumenge.
Perquè et confirmin
No, perquè em confirmin, però si és que jo... Ho vaig trobar... Fantàstic. I després també aquesta exposició que es diu Tàpies de Zen, i, bueno, la relació de Tàpies i el Zen, del Zen, vull dir, de la cosa budista, que també està molt i molt bé. Chiharu, i a més casa, és perfecta. Llavors, Irma Prieto, pues, clar, la directora de la Tàpies, que nosaltres estàvem esperant amb candaletes. Un aplaudiment per ella. Sí, clar que sí. Chiharu Shihota, Shihota, preciós. Amb tots vostès, Joan Santacana. Bravo. A veure, Joan, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí. Haver acceptat la nostra invitació. Tu has escrit justament amb la Imma Socias, que la tia és una de les persones que més odiem avui, perquè està a Nova York, no? Nosaltres aquí, sí. Aguantant el tipus.
Està fora.
Està fora.
Sempre s'escapa.
Sempre s'escapa, fa molt bé. Heu escrit aquest llibre que es diu L'art ensangonat, saquejats i saquejadors durant el Tercer Reich. Editat per l'Avens. Editat per l'Avens. L'art ensangonat. Bueno... Mira, tot subratllaret ho tinc. M'ha interessat moltíssim.
Gràcies.
I et dic una cosa, i a més és com trepidant el llibre. Vull dir, perquè hi ha molta dada, és un llibre d'historiador i de documentalista, etc, que sou vosaltres, però rebeu aconseguit que tingui alguna cosa...
És molt pedagògic, molt didàctic,
bueno,
no?
I molt de novel·la. S'entén molt bé, però que ja dius... De què parlem quan parlem d'art ensangonat?
Home, d'un art que raja sang.
Sí, sí, ja, però això ja ho entenem. Però vull dir, quin és aquest? A què us referiu?
Ens referim a totes les obres d'art que a Europa van ser objecte de tràfic i que van portar com a resultat doncs, molta gent que va haver de fugir, d'altres que van morir, d'altres que es van eliminar de mil maneres... tot això era per culpa d'aquest arc que hi havia al mig.
Però i aquest arc, a qui es saquejava i on anava a parar i qui saquejava?
Ui, que complicat això, eh? Vols curt o llarg? Versió curta, no?
Ui, versió TikTok.
TikTok.
Ui, versió TikTok.
Saquejaven bàsicament els acadèmics, els galeristes, els directors de museus alemanys i austríacs.
Tot això durant el Tercer Reich i el nazisme,
sí,
eh?
Sí, sí, i després. I després, això ha continuat.
Ara pararem d'això, perquè clar, és molt interessant el llibre, que apunteu que més enllà del final de la guerra i més enllà del final del nazisme de facto, totes les obres expoliades seguien pululant pel mercat clandestí.
Dura fins ara, sí, sí.
Dura fins ara?
Sí, sí, clar. Hi ha moltes obres que no han sortit i van sortir a mesura que es van morint els nets. Els nets es van morint. Tant o d'hora els... Clar, per què saqueges? Per què t'ho quedes? Per vendre-ho. Clar, però hi ha obres que costen molt de vendre. Són molt conegudes.
Clar.
Doncs hi ha diverses fórmules. Una és trencar trossos.
Hòstia.
Treus caps. I sí, els fracciones. I aleshores ho vas venent trossos, no? però costa molt vendre.
Però per vendre una obra saquejada avui dia, i també en aquell moment, és el que dius tu, hi havia la complicitat del galerista, el director del museu, del pèrit...
Aquests són els més importants perquè això funcioni. Perquè el Tercer Reich, els nazis eren molt brutos amb això, i no hi entenien massa.
Bueno, amb això ja em dic amb quasi tot, no?
És a dir, que per exemple, quan entren a París, van amb els camions obrers sense cap tipus de... no saben res, entren a les cases on hi ha codeccions, perquè hi ha molts delators, amb protecció policial francesa.
Això són els RR, no?, el que en dieu...
Sí, sí.
Les companyies, que eren uns camions amb uns...
Sí, sí, sí.
Una persona sense cap tipus de coneixement d'art ni cap tipus de...
No, i anaven portant els camions d'art al Gedepom, i allà ho muntagaven...
De fotografies al llibre d'això.
Sí, i després hi anaven els dirigents del Reich a triar.
Espera't un moment, quin tipus de cases anaven? Perquè es saquejaven museus?
Sí, saquegen de tot. Home, comencen pels col·leccions propietat de jueus. Mm-hmm. Però això també és una... Sí, evidentment, ells deien que era això, però, bueno, saquegen col·leccions nacionals.
Col·leccions nacionals vol dir com si entrenarà el Manac, diguéssim, o el Picasso.
Clar, van anar a l'Ubre.
Van anar a l'Ubre?
Sí, clar. S'emportaven coses. I tot això ho sabem per una dona, que estava a l'Ubre, que el director de l'Ubre, abans de ser cessat, li diu amb ella, li diu, tu queda't, i ella es queda allà com si fos una administrativa, però que realment...
I va ser el testimoni d'aquest espoli.
Bueno, ella totes les llistes feia còpia d'aquelles en paper carbó, i llavors això ho llançaven a les papereres, i quan acabava buidava les papereres i es quedava els papers.
Després hi ha una cosa que és curiosa també, que hi ha el gust personal de Hitler per un tipus d'art, que aquest s'expoliava, que és un art, diguéssim, com... pseudo-romàntic, que ens alçava, com es diu en català això, la vida bucòlica
enaltia tota
la qüestió ària o la qüestió de l'imperi aquest alemany que ell volia muntar, aquesta part, i això s'expoliava també, però després també hi havia el que ells anomenaven art degenerat, que era tot el que seria les primeres avantguardes, això també ells i això també, tant una cosa com l'altra, també saquejava per distints motius, un per ser art degenerat i que per tant no acomplia el cànon estètic de Hitler, però també va circular, diguéssim, no?
Perquè clar, perquè tenia molt bon preu. Una cosa és el valor que ells li donaven, l'altra cosa és el valor de mercat.
Clar.
No? Una cosa és el preu i l'altra és el valor. Ells no li donaven valor, però això tenia preu.
Però també en van destruir moltíssimes, no?
Sí, en van destruir, però en van cremar, Però això no formava part de la propaganda, és a dir, tu cremes, però les obres que ells consideraven que tenien valor de mercat se la quedaven, A part de que no tots els gerifaldes nazis tenien el mateix gust que Hitler. N'hi havia,
per exemple,
n'hi havia de més refinats.
German Göring, que era el segon de la mà dreta de Hitler, ell, bueno, tenia una col·lecció molt respectable, poseu, diguéssim, el que serà l'inventari de les obres, que és increïble, perquè són mils i mils d'obres, 7 o 8 Picassos, 15, no sé què, és una cosa increïble. Aquest és el que anava, un cop tenien requisat les obres d'art, de museus, de col·leccions particulars, de l'alta burguesia, de la de jueva o no jueva, que ja era igual, i a qualsevol lloc on haguessin anat a conquerir o a garrejar els nazis, aquest senyor llavors anava als magatzems, i això que deies abans, que escolia, em posa dos Picassos, em posa un Gauguin...
Ell anava a París, crec que hi va anar 10 vegades, amb un tren. Un tren personal, no? Arribava i al Gedepom l'esperaven, no? I allà feien desfilar totes les obres que sabien que amb ell li podien interessar, no? Ell estava allà i deia aquesta, i ja directament la carregaven en el tren, i això ho portaven a Caninghall, que és la seva menció. És molt curiós, aquest personatge és un personatge que jo crec que el cine no li ha fet justícia.
Hòstia.
Que ell allà tenia un panteó per la seva dona, que la història seva aquí l'expliquem una mica, perquè el llibre no tampoc vol ser... Però ell era pilot i a terra al nord, a Noruega, un dia de mal temps, i bueno, l'acullen en un castell i allà hi ha uns nobles. Total, la condesa, o baronesa, no ho sé, s'enamora d'ell, s'enamoren, la pren i es casen. I aleshores li fa un autèntic palau i li porta obres d'art i tal. El que passa és que aquesta noia mora molt aviat. I aleshores tot el palau es transforma amb un panteón.
Una mena com de...
Un panteón. Llavors va tenir allà i...
I va portant obres i ofrendes.
Sí, 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 sí.
Les obres aquestes requisades financiaven la guerra, financiaven camps de concentració. Què, és a dir, aquest diner o no?
Jo no ho crec. Jo crec que finançaven els que personalment enriquien els que traficaven amb art. Uh-huh. Perquè, aviam, Hitler tenia... Era un tio intel·ligent, no era un tonto, clar. I ell podia imaginar el que passava. El que passa que no... Hi ha un llibre molt interessant sobre ell que és quan ell s'anava a Westernhagen, allà s'hi passava molt temps, perquè allà aquella casa hi tenia els amics, i cada vespre feia unes xerrades ell, uh-huh, perquè ell trasnotxava, és a dir, el dematí s'aixecava a les 12 o a la 1, però pues, a mi, fins a mitjanit, i havies d'aguantar, i hi havia converses de tot tipus, depèn de l'invitat que tenia. I aquestes converses es gravaven totes. Aquesta documentació ha aparegut fa relativament poc, no? Transcrita. Llavors aquí saps exactament tot el que deien, en privat.
Oh.
I aquí veus les opinions descarnades de Hitler sobre art, sobre religió, sobre Franco, sobre tot. No? És molt interessant. Jo crec que els historiadors no s'ho han mirat prou, això.
No s'ho han mirat prou. Sobre art, Hitler tenia un gust molt particular, no? Ho dèiem. Però espera, això deixem que ho descobreixi el llibre. Després també hi ha una cosa que expliqueu al llibre, que és que molts de... Bueno, hi ha la connexió espanyola-portuguesa amb el tràfic d'art, diguéssim. És a dir, perquè Espanya, Portugal i la Península Ibèrica eren Port Franc, és a dir, que per blanquejar d'alguna manera aquestes obres d'art havien de passar per Espanya, o sigui, per tant aquí hi havia...
O per Suïssa, eh?
O per Suïssa. Però després tu dius, ja per acabar, que els intermediaris, els galeristes, els col·leccionistes que van participar en aquest saqueig, fins i tot compradors, sabent-ho, sabent el que estaven comprant, el llibre apareix Francesc Cambó, per exemple, però aquí no ha passat mai res, diguéssim, un cop acabada la guerra i acabat el nazisme, va abatut el nazisme, com diuen a Castellà, salieron de rositas, no?
Sí, perquè, anem a veure, tot l'art que es comprava i venia, els adiats decreten que no valdrà tot això, tot el que s'ha venut i comprat no valdrà. Perquè ja veuen que els nazis el que fan és vendre l'art amb els galeristes suïssos, els galeristes suïssos borren totes les dades... el passat de l'obra, la col·lecció, la història de la col·lecció, i llavors tu tornes a vendre amb una altra, i per tant tu tens un rebut conforme l'has comprat. És a dir, que diuen... Ells ja veuen que la guerra la perdran. Però llavors, clar, jo si compro vull tenir un paper conforme he comprat en una galeria seriosa, no? Llavors aquest art havia de... Aquest és un, i els suïssos venen a tothom. Però després hi ha un altre, que és el que passa per la frontera de Vichy, per la frontera francesa, no? Uh-huh. Aquest sí que, o pels ports italians, arribava al port de Barcelona. Clar, a Barcelona, Port Franc. Tots els traficants estaven al carrer Comerç. El comerç de Barcelona estava ple d'oficines de traficants. Aquestos eren els que li rentaven la cara.
Posava, el carrer posava traficante.
Els nord-americans van crear unes unitats especials que eren molt astuts, eh? Van documentar-ho molt bé. El que passa que després, a l'any 40... quan s'acaba la guerra, 46-47, aquestes missions nord-americanes transfereixen tota l'autoritat als nacionals de cada país. Uh-huh. Llavors cada país fa el seu propi d'això. Contestant a la teva pregunta, és que a Espanya no hi havia entrat a la guerra, per tant no hi havia cap organisme internacional. Eren les pròpies autoritats, i les autoritats espanyoles van encobrir-ho sempre, encara que espanyols que es beneficiessin de l'art per quedar-se'l, no n'hi van haver gaires.
Mira. Escolta, hem quedat impressionats i el llibre dona molt més de si.
Veig que te l'has llegit, eh?
Sí, després m'ha encantat aquest llibre i aquest capítol de Maria Almas Dietrich, que és un altre fascinant personatge.
Mereix una sèrie,
sí, mare de Déu. Una senyora que ve de molt a baix i arriba molt amunt i va morir molt amunt, també, diguéssim. Va sortir prou bé. Joan Santacana i Massocies han escrit L'art ensangonat, saquejats i saquejadors durant el Tercer Reich. Editat a l'Avens. És trepidant. Moltíssimes gràcies, professor, i ens retrobem aviat, eh? Anem a publicitat i tornem immediatament, noi. Que bé que ens hi passem.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Anna, et veig molt estressada últimament.
Sí, noia, necessito un descans.
Et mereixes desconnectar el cap de setmana. Vàrem fer una escapada a l'hotel Blancafort de la Garriga i ens vam relaxar a les aigües termals. I al restaurant? Boníssim! A més, ara, si ho reserves a la web amb el codi promocional RAC1, gaudiràs dels millors avantatges.
Hotel Blancafort, l'escapada perfecta a un pas de Barcelona.
Posa a punt la teva llar amb Servei Estació i fes les reformes mentre gaudeixes de la Setmana Santa.
Si tu vols fer tu mateix, a Servei Estació pots trobar tots els materials i productes de bricolatge.
I si vols que t'ho faci, el nostre equip de reformes integrals t'ajudarà en tot el que calgui. A més, t'ho financem.
Servei Estació, al carrer Aragó, cantonada Passeig de Gràcia i al carrer Sèquia 20 de Girona, de dilluns a dissabte de 9 a 9. Arriba per primera vegada al nostre país Pinocchio. Una exposició immersiva i emotiva sobre un dels personatges més entranyables de tots els temps, Pinocho.
Fins al 20 de maig, viu una experiència única al poble espanyol amb projeccions multimèdia i una espectacular sala immersiva.
L'entrada a Pinocchio inclou la visita a tot el poble espanyol. Més info a poble-espanyol.com.
Tens el jardí com una selva? Truca a Césped Solución, l'empresa líder a Catalunya en gest artificial per pàdel, tennis, futbol i de tipus residencial de fabricació europea, amb garantia de 8 anys del fabricant i equip propi d'instal·ladors experts. 902-481-483 o céspedsolución.es.
Vida. Risc. Cobert. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
I aquest sofà al llit? Si hi en tenim un, nosaltres.
És per ta mare.
Com?
Sí, perquè com que diu que és tan còmode i sempre la tenim a casa, he pensat que n'hi podríem regalar un i...
Lluís!
Relaxem-nos més. A Galeries El Tresillo són els dies del sofà al llit. I això vol dir que tens fins a un 30% de descompte en tots els sofàs llit de la botiga i de la pàgina web. Galeries El Tresillo.
Pamplona, 7 de juliol de 2016. 3 de la matinada. Una agressió que marca a tot un país. Arriba al Teatre Romea l'obra Jauria, la reconstrucció emocional del judici de la manada. Un text de Jordi Casanovas, dirigit per Miguel del Arco, interpretat per Ángela Cervantes, Quim Ávila, Artur Busquets, Francesc Cuellar, Carlos Cuevas i David Menéndez. Jauria, des del 4 d'abril al Teatre Romea. Entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
Gourmet La Vanguardia et porta l'aperitiu perfecte amb anxoves de l'Escala i vermuts Miró. Gaudeix d'una selecció de petites sardines, filets d'anxoves en oli d'oliva i en sal i una ampolla de vermut reserva, acompanyats amb pebrots al piquillo de Finca la Barca i olives arbequines de Blai Peris. Tot per 35 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
RAC 1. Ricard Huguet, responsable nacional dels joves d'Unió de Pagesos.
Per què ha de ser una cosa tan bucòlica, una cosa tan folclòrica, de que, oh, és que ha triat fer-se pagès, coi, i per què ha triat fer-se lampista, o per què ha triat treballar en una oficina, coi, doncs perquè ha volgut, no? Doncs aquest igual, és a dir, no ha de ser una cosa llunyana de la realitat de la societat. Coi, doncs clar, ho vaig triar, per què? Perquè m'agrada, perquè ho vaig triar així, com un altre ofici.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés.
RAC 1.
Tots som 1. RAC 1. Tots som 1.
Doncs escolta, ens hem d'acomiadar, no sense abans rebre la superinformació per part de l'Ester Romagosa.
Vinga, perquè amb l'assegurança de cotxe de línia directa, a més d'estalviar-te uns bons calés, tens llibertat per triar el taller que vulguis a qualsevol lloc d'Espanya i a més, si és un taller col·laborador, et garanteixen cotxe de substitució.
Ai, que bé.
Canvia't i t'abaixem el preu, truca al 977-700-700 o ves a liniadirecta.com.
Doncs escolta, moltíssimes gràcies a tots i demà tornem. Bona Pasqua als que estigueu de Pasqua i als que no estigueu de Pasqua, bona Pasqua. No. No? O què?
Va,
endavant, visca.
Vostè primer, amb Marc Giró.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Per assegurar-te que podràs votar, ja pots consultar les llistes del cens i comprovar que hi estàs inscrit correctament. Ho pots fer a INE.es, trucant al 900-343-232, a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral en tot moment, i al teu ajuntament o consulat entre el 25 de març i l'1 d'abril, període en què hi podràs fer rectificacions. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No, els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
Soc en David, de Carglass. Ara, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem un joc d'escombretes Bosc i te l'instal·lem gratis.
Carglass canvia, Carglass repara.
Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 30 de març. Consulta condicions a Carglass Ponès.
Saps que per fer una rajola de xocolata calen 1.700 litres d'aigua? I que només el 2,5% de l'aigua del planeta és dolça? I que en una dutxa normal cauen 18 litres per minut? Vine a Aigua, una exposició sense filtre, i descobriràs 1.000 formes d'estalviar aigua.
Cada gota compta, cada gest compta. Museu de Ciències Naturals de Barcelona, part del Fòrum.
Si per tu obrir gas no té res a veure amb la cuina, llavors t'interessa l'assegurança de moto de Línia Directa, amb la qual, a més d'estalviar-te uns calés, tindràs cobertura d'equipament tècnic per casc, guants i caçadora. Canvia-t'hi i t'abaixem el preu de l'assegurança de motos sí o sí. Vine a directe a líniadirecta.com.